Continuem en directe des de Ràdio Vilafant a les veus del matí. Tenim nova col·laboradora i ens fa doncs, molta il·lusió poder parlar de temes que no hi estem gaire acostumats tampoc. Amb nosaltres tenim a la Marta Genís, que és farmacèutica. Bon dia, Marta.
Bon dia.
I ja vens amb tot un tema preparat avui, no?
Més o menys preparat, sí, sí.
Avui deies que parlaríem de la vitamina D.
La vitamina D, bueno, és una, com bé sabeu, ara hi ha molta controvèrsia, a més hi ha moltes preguntes, sobretot doncs, de tot tipus de pacients, no? És a dir, ens pregunten tant pacients que fan una analítica i els hi surt la vitamina D baixa, és a dir, la gran majoria, I inclús pacients, ens trobem també moltes consultes en tractaments oncològics que també investiguen molt sobre el tema de vitamina D.
Diuen que hi ha una manca en general de vitamina D, cosa que sorprèn, no? Perquè és el primer que pensem. Estem precisament en una zona on hi ha sol i qui més qui menys li toca o el pren. Tot i així, no és suficient. O no vaig ben encaminada per aquí, Marta.
No, ho has dit molt bé. De fet, es parla inclús d'epidèmia de deficiència de vitamina D. Penseu que més d'un 80, aproximadament un 88% de la població té deficiència de vitamina D, té una carència.
Estem parlant d'unes xifres força altes.
Molt altes.
Això sempre ha sigut així o fa d'uns anys ençà que hagi pujat tant aquesta mancança de vitamina D?
Bueno, jo crec que també ara cada vegada s'ha vist el paper de la vitamina D, sempre s'havia vist en tema doncs, de salut òssia, no? S'havia relacionat sempre vitamina D amb salut òssia, prevenció d'osteoporosis i el paper de la vitamina D, sobretot a nivell de la nostra salut articular. Però ara, en canvi, no només és això, és a dir, la vitamina D està implicada en paper, té un paper immunològic molt important i, per tant, cada vegada s'investiga més perquè una deficiència de vitamina D pot afectar, per exemple, i amb això no dic que tingui una relació 100% directa i sigui l'únic factor determinant, però amb un procés de fertilitat inclús. Per això doncs, és tan important tenir la vitamina D ben regulada.
Com es controlen els nivells de la vitamina D?
La vitamina D es veu en una analítica, vale? Però sí que és cert que hi ha molta controvèrsia en quant als nivells de vitamina D que hem de tenir en sang. És a dir, en una analítica no et sortiria l'asterisc si el tinguessis a més de 20 nanograms per mil·lilitre, però ara hi comença a haver controvèrsia de que potser aquests nivells no són suficients. És a dir,
estaríem parlant dels mateixos nivells homes i dones i depèn del pes? Això és totalment indiferent?
Estaríem parlant, sí, dels mateixos nivells a nivell d'homes i dones i també sí que és cert que, per exemple, ja que em parles del pes, s'ha observat inclús que en persones que tenen obesitat, doncs aquesta vitamina D pot ser que estigui en dèficit perquè pensa que és una vitamina liposoluble, a diferència que de la coneguda vitamina C, que és hidrosoluble i, per tant, s'elimina en orina. I la vitamina D, no. Aquesta vitamina D es pot acumular a nivell de teixit adipós, és a dir, a nivell del greix, i, per tant, pot provocar, per exemple, que persones que tenen sobrepès o obesitat tinguin nivells baixos de vitamina D.
A banda de veure aquests nivells gràcies a una analítica, ho podem notar com a persones que hi ha aquesta manca d'alguna manera? Que més esgotament, sí. O no sé.
Bueno, sí, un esgotament
algun
seria...
factor?
Correcte, sí, no vas molt ben encaminada. De fet, l'esgotament seria un dels motius, també fractures òssies molt freqüents. Per exemple, una persona que estigui constantment refredada, i ara em direu, ostres, i qui no està constantment refredat a l'hivern, no?
Perquè, però no tothom.
Però no tothom, correcte. Però sí que és cert que són factors que ens poden crear certa alerta, no? I jo crec també, a més, que això també ho volia comentar, una de les recomanacions que jo us faria de dir, pues, anualment feu-vos una analítica i que us valorin els nivells de vitamina D. Penseu que això us poden fer a través de Seguretat Social, en mútua privada, i si no, té un cost molt baix. Vull dir que jo penso que tots ens hauríem de mirar la vitamina D de manera anual, encara que sigui.
Seria recomanable fer-ho en un període determinat de l'any? No sé si a l'hivern, per exemple, deu baixar més, perquè potser no tenim tant de sol, i suposo que una altra de les causes que ha afectat molt és aquest sedentarisme, no?, que estem tenint la majoria,
bueno,
que pot afectar.
Més que sedentarisme, jo diria a vegades que, sobretot en persones grans, què passa? Que es queden a casa.
Clar, no surten tant.
Per tant, és molt recomanable de que ens toqui diàriament la llum solar, no s'hi val a través del vidre, no s'hi val a través del vidre, perquè la vitamina D, penseu que es sintetitza a la nostra pell quan ens toquen els rajos UVB, és a dir, els rajos, els rajos del sol, específicament els rajos UVB. I per tant, és recomanable que això ens toqui a diari. Llavors ens pensaràs tu, i les persones que tenen un terror increïble a que els surtin taques, a no anar fotoprotegits, com ho gestionem això, no? Doncs jo crec que, bueno, això també és important dir-ho, que la menor absorció de vitamina D es produeix a la cara. Per tant, tot el que sigui braços, esquena i cames és on l'absorció de vitamina D és major. Per tant, que ens toqui el sol és fantàstic.
I a més és que és tan agradable.
I tan fàcil.
I quan no hi ha sol, que per exemple ens tirem una setmana de pluges, què fem aquí?
Bueno, de fet, no depèn tant, és a dir, penseu que no és tan estricte com de dir no, és que ens ha de tocar sí o sí cada dia el sol, no? És a dir, podem ser flexibles perquè al final jo crec que és important mantenir dinàmiques, no tant setmanes de dir és que si no fa sol, no fa sol, no podem lluitar-hi contra això, no? Però mantenir dinàmiques i mantenir uns hàbits.
I el que et preguntava, hi ha alguna època de l'any que sigui més recomanable fer aquestes analítiques per portar aquest control o és indiferent? Perquè clar, potser si ho fem a l'estiu, que habitualment estem més al carrer i és més fàcil que ens toqui el sol, que no pas a l'hivern, que els dies són més curts, no sortim tant...
De fet, no és que hi hagi una època concreta de l'any, sinó que tu pensa que la vitamina D la podem obtenir de tres maneres. O bé, la síntesi a través de la nostra pell, mitjançant els rajos solars, com t'he dit. També la podem obtenir de l'alimentació, vale? Com per exemple doncs, peix blau, vísceres, bolets, marisc, formatge, sobretot el rovell d'ou també és molt ric en vitamina D. I també la podem obtenir a través de la suplementació. Aleshores, què passa? Òbviament, aquesta suplementació sempre ha d'estar controlada per un professional de la salut, val? No ens podem suplementar així a la lleugera, però molta gent que es suplementa amb vitamina D, per indicació d'aquest professional de la salut, com t'he comentat, a vegades doncs, a l'estiu doncs, en prescindeix. I jo crec que això és un greu error.
Ah, sí?
Perquè, és a dir, quan nosaltres estem en un tractament, imagina't que tu estàs en un tractament antihipertensiu i com que l'estiu et baixa la pressió, te'l deixes de prendre. Clar, no és el correcte. O si més no, ha d'estar supervisat per al professional de la salut. És a dir, no podem deixar de prendre el tractament perquè sí.
Hi pot haver un sobreexcés de vitamina D, com en aquest cas que comentaves?
També.
Que a vegades ens passem entre l'alimentació, la suplementació i el sol, que anem sobrats. No és habitual.
No és habitual, però pot passar, clar. Tens raó, sí. Pensa que normalment a partir d'uns 80 nanograms per mil·lilitre de vitamina D en sang, pot ser que això sigui tòxic i, per tant, hem de controlar bé aquests nivells. Sí que és veritat que el rang és molt ampli, és difícil que arribem a 80, perquè és complicat, no ens enganyem, però s'ha de tenir en compte que també pot provocar certa toxicitat com a qualsevol tipus de vitamina que sigui liposoluble, com per exemple la vitamina A, no? Que de fet la vitamina A és una vitamina també liposoluble i pot arribar a ser teratògena, vull dir que no són banals les vitamines en aquest cas.
Què és el que també hem de tenir en compte respecte a la vitamina D, que avui és el tema que ens planteges, Marta?
Bueno, a veure, és el que et comentava, no? Doncs, bàsicament té un paper molt, molt important a nivell immunològic, vale? I que no tot és per tothom, no? És a dir, el cafè per a totes aquí no existeix. Per exemple, persones que tinguin, són casos molt específics, però malalties autoimmunitàries, com per exemple un lupus, no? Que són persones que poden tenir una insuficiència renal, perquè és una malaltia que és multiorgànica, té afectació a molts òrgans, doncs ha d'anar amb compte la vitamina D perquè precisament per aquesta insuficiència renal i s'ha de controlar molt bé l'administració de vitamina D. Vull dir que hi ha poblacions específiques que no segueixen la tònica o no segueixen el que seguiria una persona normal, no? És a dir, no segueixen el patró que seguiria una persona totalment normal i lliure de malaltia.
Quins òrgans es podrien veure afectats a banda d'aquests?
Bueno, sobretot... més que res com en aquest cas el ronyó per la insuficiència renal.
Som prou conscients del que hi ha al darrere de la vitamina D o aquesta informació no ens acaba d'arribar del tot?
Jo crec que...
No li fem gaire cas, no?
Bueno, i que saps què passa? Com que a vegades l'accés d'informació també és dolent, no?
També.
I hem de tenir molt clar d'on traiem aquesta informació i que aquesta informació estigui contrastada, sigui crítica i sigui objectiva, jo crec, no?
Uh-huh.
I a vegades això passa doncs, per demanar-ho a, jo crec, a professionals sanitaris que estiguin formats amb el tema i que tinguin un criteri clínic i objectiu.
Clar, És importantíssim tenir-ho en compte, eh?
És superimportant, jo crec.
I sobretot, això, posar-nos en mans de professionals, que són els que ens controlen, que ens poden assessorar i no fer cas de tot allò que ens pugui arribar o anar a parar on no toqui i que després pugui complicar el tema.
Correcte.
Marta, no sé si tens alguna... última cosa per afegir.
Crec que això és tot. Simplement, doncs, volia afegir doncs, que és important, tal com hem comentat, revisar els nivells de vitamina D anualment, mantenir els nostres nivells de greix amb els nivells correctes, evitant sobrepès i obesitat, que el nostre consum de peix blau sigui correcte.
Aquesta seria la prevenció, no?
Sí. A nivell més preventiu, que el nostre consum de peix blau sigui idoni, que no tinguem por al rovell de l'ou, que a vegades, no?, com separem dues clares i posem només un rovell, no?, que no li tinguem por, perquè els nivells de vitamina D a nivell de rovell de l'ou són idonis i, per tant, recomanables, i que això, i que l'exposició solar sigui gradual, controlada i, sobretot, amb precaució, però que ens exposem al sol, que a part de donar-nos vidilla, també ens dona vitamina D.
Totalment. I a més, avui, mira, el podem aprofitar, que el tenim aquí. Si algú ens està escoltant, que aprofiti, que serien uns 10-15 minutets,
sí,
com a molt, no?
Perfecte.
Suficient.
Sí, suficient.
Marta Genís, farmacèutica, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i benvinguda a les Veus del Matí en aquesta nova temporada.
Gràcies a vosaltres.
Fins a la propera, bon dia.
Estàs escoltant les Veus del Matí.